És l'hora de l'especialista. Avui amb... A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Doncs aquí a la vinoteca, el moment que, com sempre, obrim la porta d'aquest establiment que es troba, doncs, en una de les cantonades de la plaça Mercat d'Olot i on trobarem molt producte gourmet i alhora, com sempre, diem els millors caves, els millors xampanys, les millors cerveses, els millors vins i també les millors conserves. Avui continuarem parlant una miqueta més del que tenim preparat, o el que tenen ells preparat, per aquest Nadal que el tenim, doncs, a la cantonada. Miquel Fluvià, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Avui continuem parlant de tots aquests productes que us van arribant o que vas a buscar tu personalment.
Correcte.
Que també ho hem de dir-ho, eh? Que sí, sí, sí. Ja ho saben els nostres oients, que tu ets com en Willy Fox, allò que te'n vas cap aquí, te'n vas cap allà a buscar coses. I avui doncs parlarem novament d'un producte que ja n'hem parlat moltes vegades aquí al programa, però sembla ser que tens novetats.
Correcte. No? Més que res, novetats de producte.
De producte, eh? No? Del producte, producte de tota la vida. Això.
És de tota la vida. És un producte que té centenars d'anys. Que fa festes, és un producte que és el que fem servir normalment, que tradicionalment es fa servir doncs per celebrar esdeveniments, celebrar festes, i què millor doncs, que dir quatre dies ja hi som, les festes de Nadal, no? Que serien els vins espumosos, els caves, xampanys
i tot el que té bombolles.
I tot el que té bombolles, no? Però, bueno, el que voldria recordar una mica, perquè ja n'hem parlat altres vegades, però no, crec que no està de més doncs, de recordar-ho, quina diferència hi ha entre un cava i un xampany, no? Que si és el mateix o no és el mateix. Moltes vegades la pregunta sempre és la mateixa, moltes vegades m'ho han demanat. Dic, què és millor, un cava o un xampany? No? Jo, d'entrada, si volguéssim ser puristes, jo la meva resposta seria que és com si demanes que són més bones, les peres o les pomes. Són productes diferents. Són fruites, sí. Però són diferents.
Doncs que la pera està més discriminada que la poma, eh?
Sí.
Tot ho hem de dir, també. Perquè sí. Tu quan dius una pera o una poma, la gran majoria et diu una poma. La pera està com de segones.
Sí, bueno, el departament de màrqueting de la poma és més
potent.
Sí, és molt més guerriller. I suposo que estan a Girona, també té alguna cosa a veure, eh?
Suposo.
Aquí, allò, la poma de Girona, una mica, vulguis o no, el rec sanguini, doncs, si passa algun suc d'alguna fruita, és suc de poma, no?
Clar, si parles de peres, te'n vas cap a Lleida, ja.
Sí, però suposo que aquesta mateixa pregunta ho feixis a Lleida, i dius, home, una pera, una poma. Poder la pera guanyaria la poma, no?
Això depèn del terreny, no?
Depèn del terreny. Vull dir, la psicologia, jo crec que això també hi acaba jugant, no? I amb el cava i el xampany hauria de ser el mateix. Si tu te'n vas a França i demanes què és millor, un cava o un xampany, segur, 100% de la resposta diran que és millor un xampany, no? Són molt xovinistes els francesos. Si ho demanessis aquí, hauríem de dir, que és millor un cava o un xampany? Un cava, un cava és molt millor que un xampany, no? Però no crec que la resposta sigui aquesta. Vull dir que aquí comencem a tenir un problema. Però, bueno, això seria... Seria per parlar...
Són altres històries, això.
Són altres històries. No? Però per què dic que són dos productes diferents? Vull dir, molta gent suposa que això els sorprendrà, no? Són dos productes diferents, tot i que l'elaboració és la mateixa. És a dir, tots són vins, vins en què s'hi ha fet una doble fermentació. I la segona fermentació, la primera és una elaboració d'un vi tradicional, fet, doncs, amb cuves de... o de ser inoxidable, o de fusta, o que sigui, fet amb una barrica a part, doncs es fa la fermentació del raïm, del most, i es treu un vi. I aquest vi es posa en una ampolla i fa una segona fermentació. Aquesta segona fermentació la fa amb ampolla. I això tant ho fa doncs, el cava com el xampany. Però el que els fa iguals s'ha acabat aquí. Vull dir, a la que anem parlant més... el producte es fa diferent. Començant primer abans d'aquest procés, que és el més important de tot, que és els vins comencen al terroir, comencen a la terra, comencen a la vinya, no? El clima de la zona on es fan xampanys, que és la zona de la Xampany francesa, és una zona que climatològicament no té res a veure amb les zones on es fa el cava, i centrem-se a la zona doncs, que es fa el 90% del cava que es produeix, que és la zona doncs, del Penedès, la zona a Catalunya, doncs la climatologia del Penedès, la climatologia doncs, de Xampany no té res a veure. La zona del Xampany és molt més freda, uh-huh. i estan en el límit en què els raïms poden arribar a la maduració. És a dir, hi fa molt de més fred, tenen molta menys insolació de sol, no? I això i allà, degut al clima que tenen, es permet doncs, fer regadiu a la vinya. No? I estan en el límit que, si estiguessin gaire més al nord, el Xampany no existiria, perquè ja el raïm no podria arribar a la maduració i seria una zona en què per climatologia doncs no s'hi podria fer vinya i fer raïms, no? Uh-huh. En canvi, a la zona del Penedès tenim una climatologia que és molt més idònia doncs, per fer raïms. Yeah. Està prohibit el rec, precisament perquè no regant les possibilitats doncs, de treure bon producte són molt més importants, i treure un bon raïm per crear un bon vi, que no estigui igualit, que estigui concentrat en sucres i que realment tingui un nivell de qualitat elevat, no? I la possibilitat de maduració de la vinya doncs és sense problemes, vull dir que no... Mm. És a dir, ara això amb el canvi climàtic pot variar lleugerament,
ara t'ho volia dir, ara estava pensant en això jo, eh?
Sí, històricament ha estat així, no? Històricament ha de ser així i bueno, hem d'esperar que més o menys pugui continuar així, perquè si no les vinyes del Penedès les haurem d'arrencar, haurem de deixar de fer caves al Penedès i els haurem de començar a fer la Garrotxa, perquè...
És que a la llarga nosaltres serem terra de caves, ja ho veuràs, la pascarem.
La cosa va per aquí. Però bé, això, aquest primer canvi provoca que el raïm que acaba sortint és totalment diferent, no? Al sortir un raïm totalment diferent, els productes ja també són... tenen característiques que els fan distints i diferents, no? Uh-huh. I a més, llavors, a cada territori, degut a aquesta climatologia que tenen, doncs hi ha varietats que li van molt més bé que unes altres. Doncs aquí al Penedès doncs, tenim les típiques, no? El Parellada, el Xarel·lo i el...
I el Macabeu,
uh-huh. No sortia. No? Que són les tres varietats doncs, clàssiques doncs, que tenim aquí a Catalunya, i tradicionalment doncs, són les que sempre doncs, s'han fet servir.
Per fer el cava, diguéssim, no?
I botes a la zona del cava, doncs, les varietats doncs, són diferents i bàsicament doncs, fa servir el Chardonnay i el Pinot Noir.
A les zones del Xampany, vols dir?
Ai, les zones del Xampany, uh-huh. Chardonnay i Pinot Noir. I aquí això fa que el producte que acabis elaborant doncs, torna a ser diferent. No? És molt diferent elaborar vins amb unes varietats o elaborar vins amb una altra varietat. No? I on ho acaba de canviar tot és la metodologia en què es fa aquesta segona fermentació. No? Aquí doncs, ja hi comencen a jugar el que són les denominacions d'orígens, no? Uh-huh. I comença a pesar les polítiques que es fan servir per acabar el producte, i aquí a Catalunya, doncs, per fer cava, doncs, per exemple, les criances doncs, es permeten a partir de 9 mesos, en canvi a Xampany la criança mínima està a 18 mesos, que és el doble.
Ja.
I esclar, i aquí ja comença a venir la gran diferència, no? Això ja ho hem explicat alguna vegada. Aquí és molt trist el perquè aquí s'acaben acceptant els 9 mesos de criança, no? És molt fàcil d'entendre. És aquella història de que al setembre fas la barema, fas la primera vinificació del vi, de setembre, octubre, novembre, a desembre ja tens el vi fet, l'embotelles per fer la segona fermentació, estàs al mes de gener, 9 mesos, estàs al mes d'octubre, etiquetar ja és Nadal. És a dir, 9 mesos és aquell temps que et dona per poder anar d'any a any i abans de Nadal, allò a octubre, novembre, doncs fer l'etiquetatge doncs, de les ampolles que han tingut, han passat aquests 9 mesos de criança i ja es pot vendre per Nadal. Però això és una política totalment comercial que no està pensada per vendre, però no està pensada per fer bon producte. Yeah. En 9 mesos és impossible treure un vi espumós de qualitat. És impossible fer un bon cava de qualitat. Llavors, què vol dir? Que tot el cava és dolent? No. Bueno, ja, sense voler, ja he dit que el cava de 9 mesos és dolent.
És que jo estava pensant això. Dic, bé, ara haurem de saber les ampolles quan les comprem, quant temps han estat, no?
Exacte, bueno, això és una cosa que el que elabora el cava ho ha d'explicar, no? Llavors, què vol dir? A cava també s'han donat compte que aquest sistema no porta enlloc, això ja fa molts anys que s'han donat compte, no? I, evidentment, hi ha molts de productors doncs, que no fan ni una sola ampolla de 9 mesos de criança. És a dir, acaba amb 9 mesos de criança, se'n fan milions d'ampolles, però les fan aquests milions de les ampolles, les fan entre 2 o 3.
Que són les grans multinacionals, diguéssim, les grans empreses, no? Sí. Que tenen tants de milions de
exacte, i votes a Sant Sadurní d'Anoia, doncs hi ha, doncs, sembla recordar que sembla que seran, som uns 60 productors de cava, 60 cellers, doncs d'aquests 60 cellers n'hi ha 2 o 3 que fan això, no? I fan milions d'ampolles. I els altres, no n'hi ha ni un doncs que en 9 mesos doncs, tregui ampolles al mercat, no? I tots, com a mínim, estan en els 12, 14, 18 mesos, igual que un xampany francès. Molts, els 24 mesos ja comença a ser molt habitual i a partir d'aquí ves tirant endavant i ja comença a ser molt habitual començar a trobar doncs, ampolles amb 50 mesos de criança, fins i tot 100 mesos de criança, que això són una colla d'anys.
Sí, sí,
I, evidentment, quan tu proves un cava, per dir una cosa, amb 100 mesos de criança, no té res a veure, però res a veure amb un de 9 mesos. I aquest de 100 mesos de criança el compares amb un xampany francès, diu, carai, començaràs a tenir dificultats. Evidentment, continua el mateix, seran productes diferents, com que el terreny és diferent, sobretot les varietats de raïm són diferents i el producte ha de sortir diferent per força, no? Però si compares un xampany francès de 100 mesos de criança, que n'hi ha molts, amb un cava català doncs de també els mateixos mesos de criança, doncs és una qüestió de gustos de que t'agradi més un o t'agradi més l'altre. És a dir, el paladar serà diferent d'un i a l'altre. Però no serà una qüestió de que el boquet doncs, sigui millor un o l'altre, no? Perquè tots dos tiren un boquet molt i molt bo.
La qualitat serà la mateixa.
La qualitat serà la mateixa, no? I la bombolla serà una bombolla de qualitat, una bombolla petita, agradable. Serà un cava o un xampany que el podràs passar pel... és a dir, oloral, i el gaudiràs. Tindrà una olor realment agradable. Jo sempre dic que un cava o un xampany és com els vins, els has de poder olorar. Tot aquell... i, per exemple, copes... jo sóc dels que penso que un cava s'ha de beure amb copa grossa. És a dir, s'han de poder olorar i aquelles copes tan petites... No,
quan dius copa grossa, què vols dir?
Una copa com
les... de tubo o no?
No, com una copa com les de vi blanc o vi negre. Una copa... Una copa...
És a dir, que una copa de pit de dona, que dic jo, que són aquelles així que sí. Es portaven en aquell temps abans... Que
tampoc ara... això. Ah. Perquè aquelles són massa baixes. És a dir, la copa, és a dir, una bona Riedel, doncs, la forma d'aquestes balon, per entendre's,
sí,
no?
Sí,
és a dir, una
sí.
copa gran en què tu hi puguis posar el nas i el nas hi quèpiga, no? Que sigui senzill olorar, que puguis remenar la copa i el líquid es pugui airejar i pugui voltar per la copa per desprendre els aromes. Evidentment, això amb aquelles amb aquesta copa que dius de pit baixa, faries el remenaries
que tot el cap,
te'l sí, sí, perdries tot, no? Sí. És a dir, ha d'haver-hi espai, no? A vegades hi ha gent que diu, oh, carai, per què fiquem una copa tan gran si igualment em fiques tres dits de producte? No, no, és que l'hem de poder remenar, l'hem de poder fer voltar, s'ha de poder airejar, han de sortir els aromes. Doncs amb un cava amb xamanya hem de fer el mateix. Hem de poder-la airejar i l'hem de poder olorar. I aquest oloral ha de ser agradable. T'ho has de passar bé. Convidaria a tothom que ho faci sempre que beu un cava, no? Si quan fas això te'n vas enrere, mala senyal. Ja. És que el producte
no és bo.
No pot ser.
I ara que hem aclarit tot això del cava i del xampany i que sabem que han de tenir uns certs mesos de criança per ser de qualitat, explica'ns què és el que has rebut o has anat a buscar per aquest Nadal, tu.
D'entrada, molts de xampanys francesos. Molts de xampanys francesos per poder allò dir, triar i remenar. No? Des de productes amb criances importants d'uns 30-36 mesos de criança a un preu, qualitat-preu molt i molt bo, com pensaria, per exemple, el Verlaine, no? Que és un xampany, ara parlo de memòria, però volta, no arriba, volta als 30 euros, no? Xampanys doncs, que ja se'n van doncs, als 40-50, com seria, per exemple, el MAM, no? El MAM Ice, que és el mateix tipus de xampany, però pensat per servir el molt més fred. És un producte pensat doncs, per... Fins i tot hi ha gent... A mi no m'acaba d'agradar, però hi ha gent fins i tot que hi posa gel.
Dins de la copa, diguéssim, no?
Sí. És un tipus de producte pensat doncs, ja de festa, no? Però bueno, és una variació, però partint d'un producte de molta i molta qualitat, El que passa que si s'hi posa gel s'ha de vigilar doncs, de posar-hi un gel que sigui també de molta qualitat, és a dir, com el que ficaries amb un whisky de qualitat, un gel d'aquests de roca... compacte, que no es fongui de pressa, perquè si no, el que estem fent és aigualir-lo, no? És a dir, ha de ser un gel que te'l refredi, però que aguanti molt doncs, el de gel, no? Que no es faci malbé. Taittinger, en Taittinger també, una altra cosa que fa diferents el xampany francès és que respecte al cava, sempre, normalment, tret d'excepcions que van sortint, que, per exemple, aquest Nadal en tenim un, que també el tenim a la vinoteca, que és els 2 anys de Torelló. Torelló ha fet un cava, si som puristes, un corpinat, no?, en què s'ha fet de 2 anyades. Normalment el 99% dels caves es fan d'una sola anyada, és a dir, l'anyada que es fa la collita, es fa la fermentació del vi, es fa la segona fermentació, i allò té una anyada. I llavors portarà la criança dels anys dels mesos que sigui, no? I, per exemple, evidentment, doncs, si es fa una criança de 7 anys, al cap de 7 anys doncs, sortirà doncs, al carrer i allò serà un 2000... Per exemple, si és la barema que s'ha fet ara aquest setembre, sortirà en barema doncs, del 2023 i si es fa una criança de 7 anys, doncs sortirà el 2031, no? Però això és ho habitual en el cava. El xampany no, el xampany moltes vegades, la majoria de les vegades, és una barreja d'anyades i es fa una selecció de diferents anyades, ells diuen el no vintage, NV, NV baixa, i el producte doncs, sempre són allò, copatges de diferents anyades. Això també fa que el producte sigui diferent. Però, a més, això té una excepció. Quan troben una anyada realment excepcional, en diuen, molta gent no m'ha sentit a parlar, els mil·lessimer. Els mil·lessimer no són res més que xampanys d'anyades especials, no? Per exemple, la 2014 va ser una molt bona anyada i Taittinger, doncs, té un mil·lessimer 2014. Doncs, tenim, a la vinoteca tenim el Taittinger normal, que és d'un copatge de diferents anyades, i llavors hi ha el Taittinger 2014, mil·lessimer, doncs, que és aquest, aquest especial, doncs ja, bueno, evidentment és un producte superior, de molta més qualitat, no? La viuda Clicquot, Laurent Perrier, Martel, Bollinger, bueno, un ara podries dir, home, n'hi ha un que se'n parla molt i no me'l dius, Moet Chandon,
clar, ja m'ho pensava. Quan dius xampany francès, el primer que em ve al cap és això. És com quan dius allò d'un refresc. Quin és el refresc que t'agradaria o que d'allò? La Coca-Cola.
És a dir, el Moet Chandon és la Coca-Cola del xampany francès.
Exacte.
Però bueno, això no vol dir res més, és un tema de màrqueting i que no vol dir que sigui més bo que els altres ni molt menys, no? Vull dir, però bueno,
més conegut.
És molt més conegut. Clar. I d'això. I botes un altre de molt conegut, però que també no arriba a totes les butxaques, és Dom Perignon.
Uh-huh.
Dom Perignon també ens ha arribat l'última anyada que hi ha al mercat, que és la 2013. Aquí ja pots començar a veure la criança bàrbara que té un Dom Perignon. És a dir, el Dom Perignon 2014 no existeix.
No hi és encara.
No hi és, sí que hi és. Està...
Bueno, s'està fent, per dir-ho així, d'alguna manera.
És a dir, s'ha de desgorjar encara. Està a la cava per desgorjar.
És a dir, que porta 10 anys, aquest.
Sí, sí, és una criança de 10 anys.
Déu-n'hi-do.
És a dir, o de 9 anys, o de 9 anys, 9 anys i mig. Vull dir que, doncs, el de Perignon 2013, doncs, també el tenim a la vinoteca. I aquest el Dom Perignon, és un altre, en diuen els cuvers especials, no? Són aquelles plantacions ja molt i molt seleccionades en què es fa producte de gran qualitat, i són dos o tres cellers que tenen aquest tipus de producte, i l'altre sempre seria Roederer, que n'hem sentit a parlar moltes vegades, Luis Roederer, que vostè tenen el Cristal. El Cristal, doncs, també és aquest producte especial, no? I nosaltres a la vinoteca aquest any també, el Roederer, que no l'he dit, doncs també tindrem el xampany aquest, no tindrem el Cristal, perquè més que res també és un producte que de preu s'escapa una barbaritat.
Ja.
I el que sí tindrem el Roederer normal, que és un xampany extraordinari, que és el que la majoria que el coneix és el que ha begut, no? I llavors diu, bueno, els senyors del xampany ja està bé, no?
Però Déu-n'hi-do si en tenim per triar i remenar, no?
Tenim per triar i remenar. Però llavors en el cava pots triar i remenar igual, igual, no? Però bueno, aquests ja juguen a la lliga de casa, aquests, molts d'ells, aquests sí que ja són amics, coneixem el productor, i el senyor que fa, el senyor Perignon, jo no el conec. Ara, Solar Reventós, per dir una cosa, un dels grans caves que tenim a Catalunya, doncs evidentment que sí que conec en Pere i en Gifré, el seu fill, que són els que fan Solar Reventós, la família Bolet, Bolet, doncs, té tota una gamma de caves extraordinaris, per començant des de el de gamma més econòmic, que són 12 mesos de criança.
Sí. És a dir,
ja comencem a fer les coses ben fetes. És a dir, el primer de gamma, 12 mesos de criança. Ja no són 9, són 12. I a partir d'aquí, 24 mesos de criança, 36 mesos de criança, 50 mesos de criança. Quan dic 50 mesos de criança, o 24, o 12, o 10, o... sempre és el mínim. És a dir, moltes vegades s'agafa aquella anyada, aquesta anyada serà de 12 mesos de criança, però es comença a desgorjar. Les primeres ampolles són de 12 mesos de criança, però a vegades vas desgorjant a mida que te'l van demanant i es va venguent. I moltes vegades les últimes ampolles que s'estan desgorjant ja són de 14 mesos, de 15 mesos, perquè els mesos van passant.
Ja.
Això passa en tots els cellers. I aquest, per exemple, Bolet, tenen l'alt de gamma, hi ha el cava Bolet Cartuixà, que és el cognom que té, que són 100 mesos de criança. És un cava espectacular, espectacular.
Amb tant de temps no m'estranya, eh?
Sí, que es pot posar en una cata cegues tranquil·lament, amb un tasta cegues, amb un xampany francès d'una criança similar. La gran diferència és el preu. que és la gran diferència. Ens anem des d'un xampany francès amb 100 mesos de criança, de 50 euros no baixarà. Uh-huh. No baixarà. Aquest no arriba a 30 euros. Aquesta és la gran diferència. Si 30 arriba a 30 euros, sembla que està a 29 o volta per aquí.
Imagina't.
Bueno, i vosaltres, el que deia abans, doncs, el Corpinat de Torelló, doncs, que ha fet ara el Dos Anyades, és una edició limitada, sembla recordar, no sé si d'una bestiesa, que sembla que són 400 ampolles.
I prou.
És dir, han fet una...
Són poquíssimes,
sí,
eh?
Sí, sí, han fet una edició molt limitada de...
superlimitats,
exacte. I això, bueno, evidentment que hi ha les que hi ha, nosaltres en tenim unes ampolles, un cop estiguin acabades, uh-huh. És a dir, ara estic parlant de, avui som dimarts, estem parlant d'això, jo què sé, poder dissabte ja no en queden, no ho sé.
Hi ha
les que hi ha, no hi ha més, no? I bueno, doncs, també hi ha productes especials, com per exemple seria doncs el cristal de... el cripta. Uh-huh. El cripta, que és una... és aquella ampolla de cava que no s'aguanta dreta, que l'has de... perquè acaba en punxa.
Ara t'ho volia dir,
Acaba en punxa. I bueno, doncs tot els argila, el que dèiem de Torelló, el 225 de Torelló, tota la col·lecció de Torelló, bueno, que hi ha per triar i remenar, doncs, tant en el món dels xampanys com dels caves. I si m'apures i parlem d'espumosos, també hi ha una gran selecció, doncs, de prosecos italians, uh-huh. Perquè qui digui, guita, no en faig prou amb els xampanys francesos i els caves, i algú em porti bombolles i que sigui diferent, doncs vinga, va, doncs els prosecos italians, hi ha tota una col·lecció. I si encara m'ho vols complicar una miqueta més, diu, ostres, resulta, perquè jo és que no mec alcohol. No veus alcohol?
N'hi ha sense alcohol?
Doncs hi ha un producte espumós sense alcohol. La base quina és? La base no és el vi, sinó que la base és el te.
El te?
És un te espumós, però de gust té una certa semblança amb el cava. Mm-hmm. Evidentment no porta alcohol, perquè és per entendre, és un te aromatitzat amb bombolles, mm-hmm. No? Però... que la similitud és aquesta, no? Fins i tot fins ara al mercat hi havia allò que deien cava per mainada, no?
Sí, sí, sí.
Que eren unes begudes aromatitzades amb bombolletes, no? Bueno, ara s'ha anat un pas més, bàsicament també perquè hi ha molta gent que per motius religiosos doncs no
beuen
alcohol, mm-hmm. Doncs per treure un producte doncs que sigui sense alcohol, però que sigui per adults, no? Que sigui una beguda i que realment sigui bona i d'això. Vull dir que és una beguda de base de te, que qualsevol persona que li agradi el te, aquesta beguda li agradarà, i que pot ser que el puguis consumir, pugui agradar, perquè no beguis alcohol o en beguis, i és molt, però és que realment està bo, no?
Molt bé, doncs, escolta'm, de set no en passarem, eh? Vull dir que si passem per la vinoteca, el que et deia, de set no en passarem, perquè tenim molts productes, i entre aquests productes, per aquest Nadal, que, com dèiem abans, ja el tenim ben a prop, tenim aquests prosecos, tenim aquests caves, tenim aquests xampanys, i ara també això que has dit ara al final, que és aquest cava, entre cometes, que és un te, bueno, sense alcohol, aquesta beguda sense alcohol també per brindar.
I evidentment, l'ampolla que va d'això és una ampolla que tu te la mires i dius, acabita, és un cava.
No. Perquè té el tap de suro també, o no?
Sí, tap de suro, tot igual. El caputxó, vull dir, el packaging, per entendre'ns, mm-hmm. El packaging és d'una ampolla de cava o de xampany.
Molt bé, doncs, escolta'm, moltíssimes propostes per veure aquestes festes i per brindar i celebrar, doncs, uns dies festius, tant pot ser el Nadal o pot ser, no sé, alguna altra cosa. Miquel, nosaltres tornarem el pròxim dimarts per
Correcte.
Parlar de més coses que podem trobar a la vinoteca.
Vinga.
Que vagi molt i molt bé, bona
que
setmana.
Que vagi molt bé, bona setmana.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca. Venda i tast.